COPE. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb l'actualitat esportiva a casa nostra. Avui torna el futbol a Espanya amb els 45 minuts pendents del Rayo Albacete. Al mig partit arrenca a les 8 del vespre el FEM per tiempo de juego. Avui torna el futbol a segona i per això de seguida parlem a Esports COPE amb el president de l'equip català de segona divisió, amb el Delfí Geli, el president del Girona. Demà tenim el primer partit a primera divisió, ni més ni menys que un Sevilla-Betis. Al Barça sentirem les reflexions de Quique Setién, el tècnic del Barça que ahir va estar al partidazo de COPE. Entre d'altres coses, va dir que prefereix jugar abans que el Madrid en aquestes jornades de Lliga que venen. També sentirem Griezmann, que ha parlat pels mitjans del club. L'Espanyol s'entrena a aquesta hora preparant la cita de dissabte davant l'Alavés. El club prepara accions perquè l'ambient no sigui tan fred a l'estadi de Cornellà al Prat. Badalona serà la seu de la promoció d'ascens a segona divisió B, que jugaran l'Hospitalet, el Terrassa, l'Europa i el Sant Andreu. En bàsquet, explica Albert Díez que el Barça viatjarà demà cap a València per disputar la fase final de la Lliga CB amb un recuperat Kevin Pangos, que no juga des del passat mes de setembre, i Roger Federer anuncia que supera del genoll i no tornarà a competir fins al 2021. Avui el debat d'Esports COPE el farem amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, i la pregunta d'avui a Esports COPE, l'enquesta via Twitter, és: què és millor, jugar abans o després que el rival directe? Creieu que abans, igual que Quique Setién, el 77%, creieu que després el 33%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports COPE. Com us deia, avui és un dia important perquè avui torna el futbol a Espanya amb els 45 minuts pendents del partit de segona divisió entre el Rayo i l'Albacete, que es va suspendre en el seu dia pels crits dirigits a Zozulia. El marcador està empat a 0. El mig partit comença a les 8 del vespre, el FEM a tiempo de juego. Per això saludem avui d'entrada el president de l'equip català de segona, el president del Girona, el Delfí Geli. Delfí, hola, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com estem?
Bé, bé, tot bé, pues, com dius tu, expectant, no?, perquè torni tot a començar.
Sí, sí, home, de fet comença ja avui, avui ja torna el futbol a Espanya amb aquest trosset que queda de partit entre el Rayo i l'Albacete. Hi ha hagut algun moment que semblava impossible, però ja el tenim aquí.
Sí, sí, al principi semblava que tot estava complicat, que era difícil que es pogués jugar en un temps relativament curt o breu, i bé, sembla que tot, per sort, s'està ficant a lloc i hi ha la possibilitat de tornar a jugar a futbol, i no només això, és, no?, que a poc anem recuperant la vida normal.
Mm. Com heu viscut tot aquest procés totes aquestes últimes setmanes al Girona, al fi?
Bé, doncs, pues, una mica primer preocupats per la situació que hi havia ciutadana a l'entorn, no?, que hi havia gent que ho estava passant malament, i amb els contagis s'havia d'anar molt, molt en compte i tenir molta previsió, i nosaltres el que hem fet és seguir treballant dintre les possibilitats des de casa, amb tranquil·litat, i intentant preparar o anar sumant etapes en aquest confinament per estar preparats per al futur.
Vosaltres comenceu dissabte, finalment el partit 19:30, que es va avançar un parell d'hores sobre el horari inicial. Hi ha hagut molt de debat al voltant d'aquest partit sobre la possibilitat que fos ja un partit amb públic a la grada. Com heu viscut aquest debat des de la distància?
Bé, nosaltres ho hem viscut una mica com espectadors, com tothom. Sí que és veritat que estem involucrats en el partit perquè juguem, i bé, una mica com sempre hem pensat o sempre hem dit, no?, que estàvem una mica expenses dels responsables polítics i de les sanitats i de les autoritats sanitàries, que són els que han de prendre les decisions i decidir què és millor o què no és millor, no? I jo crec que bueno, que al final tot sembla, ja està clar que no hi haurà gent, que en principi tothom comença a porta tancada i esperar aviam com va evolucionant els aconteixements.
Sí, sí, a mesura que van passant els dies es fa més gran la sensació de que no és cap bogeria pensar que aquesta temporada puguem acabar els partits a primera i a segona en públic a les grades. Vosaltres esteu preparats o esteu treballant d'alguna manera davant d'aquesta de que aquesta possibilitat pugui ser una realitat al tram final de la competició?
Sí, ho estem treballant. Des del departament, una mica de màrqueting, que porta tot el tema de socis, d'abonats, de venda d'entrades, estan començant a treballar amb les possibilitats que puguem donar, si es dona el cas, i en el moment que fos així, pues, tenir la resposta per la nostra gent.
De quin aforament estaríem parlant a Montilivi, si parlem d'un 30% de l'aforament, aproximadament?
Bé, nosaltres tenim uns 11.200 seients, llavors exactament no sé, crec que ens aniríem a 3.700, 3.800 persones, no? Tot esperant que ens diguessin el tant per cent, que tot sembla que és un 30%, però bé, hem d'esperar i tot el seu moment i tot el seu temps.
Uh-huh. Incorporo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan. Bona tarda, Delfí. Què tal?
Molt bona tarda. Bé.
I a més, el públic, a lo millor, partidassos, eh? Davant del Saragossa o del Cádiz, per exemple.
Sí. Tenim... Avui mateix, el partit d'avui és força important per nosaltres, perquè jo crec que el Rayo és un equip que ha d'optar entrar a play-off, i aquest fi de setmana hi ha enfrontaments importants, hi ha partits importants, el nostre també tenim un rival important i poden començar a passar coses, més quan com és lògic els equips no estarem al 100%, sinó tot això s'anirà progressivament i els equips necessitaran 2, 3, 4 partits per anar adquirint el ritme.
I què fareu? Sortejos també per saber quins abonats al final poden anar o què?
Perdona?
Que fareu sortejos perquè si hi ha més abonats que volen anar i no teniu tanta capacitat, que fareu sortejos entre els abonats i els socis?
És el que li estava dient. Des del departament ens estan començant a treballar sobre les possibilitats que tenim. En aquests moments no està decidit encara, i en el moment que ho tinguem decidit i això sigui viable, que pugui entrar gent, després informarem.
Mm. Et preguntaria com està l'equip, Delfí. El que passa que em diràs que no ho saps, ni el Girona ni la resta, perquè clar, és una incògnita. Una cosa segurament és com estaven els equips abans del coronavirus i una altra cosa és com estan ara, no?
Sí, exacte. Jo crec que el que sí que puc dir que físicament l'equip ha treballat bé, el que m'ha dit el míster, el que ens ha dit el director esportiu, que és el que hem vist més entrenos, la gent està amb ganes de començar, i bé, i és això, no? És la incògnita de saber com estarem tots, sobretot perquè no és que no hagin competit, no hem fet partits amistosos, no? I això cada equip ho podrà admetre o tindrà circumstàncies diferents per tots aquests motius.
Una cosa, Delfí, des de Les Palmes us han dit o us han consultat si hi haurà públic o no al seu partit que jugueu aquest dia?
No, ells ens van comunicar que estaven intentant ficar gent, però ens van comunicar com a deferència, i nosaltres tampoc tenim molt que dir, no? Vull dir, és una, com deia abans, és una situació que ho han de decidir les respectives autoritats. Al final, sí, és cert que potser és millor, com a equip visitant és millor que no hi hagi públic, però bé, al final has d'anar a jugar, centrar-te en el teu i no pensar molt en el que envolta, perquè després és quan comences a perdre el partit, no? Sí, és important centrar-te en el teu rendiment, fer bé les coses i intentar treure el partit endavant.
I els partits del Girona a casa són sempre entre setmana. No és cap de setmana, sinó entre setmana, no? Dimarts, dimecres o dijous, no? Sí, això és millor o pitjor?
Uf, ara jo crec que és força indiferent, no? Sí que crec que en el moment que hi hagués hagut públic o que hi pugui haver-hi públic, és més còmode per la gent que sigui en fi de setmana, no? Ara crec que és bastant indiferent si, és a, si els partits són a porta tancada, no crec que sigui tan important.
No, no, però quan vingui el Saragossa i el Cádiz segurament serà en públic, eh?
Sí, bueno, aquí és on una mica el que ens ha sabut greu, que sabíem que els tres últims partits són Saragossa, Almeria, Cádiz, i un possible play-off, no? Perquè nosaltres ara estem classificats en play-off, pues, eren partits amb bon temps, que segurament tots els equips ens hi jugaríem molt, l'expectació hagués sigut màxima i els ambients haguessin sigut molt bons, no? I nosaltres també són partits que comptàvem que faríem una important recaudació d'entrada, de diners, i tot això se'ns ha anat una mica enlaire, no? Però bueno, l'important és que puguem tornar a iniciar, que bueno, que la gent estigui bé, que tothom, no la nostra afició, sinó les aficions, pues, puguin tornar a disfrutar, si més no, dels seus equips per televisió i que hi hagi salut, no? En els moments que hem passat, això és el més important.
Escolta, l'objectiu del FI és amarrar o consolidar la plaça de promoció i d'ascens o aspireu a més perquè esteu relativament lluny de l'ascens directe a 8 del Saragossa?
Bé, és cert que estem lluny. Potser seria un primer objectiu, no? Assegurar el play-off, però jo crec que queden molts de partits i una mica per el que deia abans, que com que ningú sap com està, tot està una mica més obert, no? Tot i que nosaltres tenim una desavantatge important. Per tant, jo crec que hem de jugar tots els partits a intentar guanyar-los, treure el màxim de punts possibles i després ja es veurà on estem.
La segona és una categoria molt igualada. Jugar sense públic iguala encara més les forces? Perquè el que sí que estem començant a veure, i és bastant lògic, per exemple, a Alemanya, que els locals, els equips que juguen com a locals, els hi costa més guanyar.
Sí, pot ser. I nosaltres, per exemple, aquest any, normalment a l'estadi hi havia molt bon ambient, la gent apretava molt i crec que hem tret molts bons resultats a l'estadi, a fora no tant, ens ha costat més. Pues pot ser una possibilitat, no? Hem de veure com ens afecta a nosaltres, no? És tot una mica una incògnita.
Per cert, podreu lluir el patrocinador al final del fil a la samarreta o què?
Sí, en principi hi ha hagut, sembla que ja ha informat la Lliga que tothom podrà lluir els seus patrocinadors, i bueno, és, al final, mira, és l'acord que tenim amb el nostre patrocinador i almenys de moment fins a final de temporada pues ell podrà estar com havíem pactat i com s'havia acordat a la nostra camiseta.
Ho pregunto perquè al ser una casa d'apostes no estava clar. Una última per la meva part. Econòmicament està sent un daltabaix important pel Girona, les repercussions de la crisi del coronavirus, o podeu sortir bé del fi?
Bueno, és una mica el que et deia abans, no? Segurament haurà de retornar o els abonats podran tenir opcions amb els diners que amb aquests 5 partits que juguem a casa que no tenen possibilitat de veure. Hem perdut importants ingressos de taquilla, sobretot en els 3 últims partits finals, que serien els 3 equips de dalt. En un possible play-off, bueno, al final és, hem perdut. Nosaltres no som un club gran, però també tenim botiga, tenim altres coses que són ingressos importants per nosaltres, i evidentment perdrem diners, no? L'important és que si la Lliga arriba fins al final i es pot jugar, es perderà, però no serà tan important com si la Lliga no s'hagi jugat.
Molt bé. Delfí Geli, president del Girona, gràcies per atendre'ns, gràcies per estar en directe a Esportscope, una abraçada forta i molta sort en el que queda de temporada, eh?
Molt bé, moltes gràcies, una abraçada.
Adéu, que vagi bé. 20 minuts passen de les 3 de la tarda, pausa i parlem del Barça.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Minuts de la tarda, saludo la Elena Condis. Hola Elena, bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb l'actualitat del Barça, alguna novetat per ser a l'entrenament d'aquest matí o tot bé?
Tot bé, tercer entrenament del Barça de la setmana, tercer entrenament de Leo Messi, ja va dir Quique Setién que estava en perfectes condicions, demà l'equip descansa com cada dijous, per tant, tots a disposició, pendents un Titi que ha de rebre l'alta mèdica. Moncho també s'exercita amb el grup des de dilluns, només recordem que és baixa segura dissabte a l'Englet per sanció.
Molt bé, escolta, doncs si et sembla recuperem algunes de les reflexions que va deixar Quique Setién ahir a la nit al partidazo de Cope amb Juanma Castaño, que va deixar alguna reflexió novedosa sobre el retorn de la competició.
Sí, es va queixar dels horaris del Barça, li han posat tots els partits a les 10 de la nit en les 4 primeres jornades de Lliga confirmades, però hi ha una cosa que consola a Setién, que és l'avantatge de jugar sempre abans que el Madrid.
Yo creo que es siempre mejor jugar antes y dejar que el otro haga lo que tenga que hacer, porque incluso si pierdes siempre estarás, tendrás un margen para pensar, y bueno, ahora si pierde el otro, pero la realidad es que yo prefiero jugar antes. Lo que no me parece bien es eso, que sean todos los partidos que vamos a llegar a casa los de fuera a dormir a las 2 o las 3 de la mañana. Nos han puesto los 4 partidos a las 10 de la noche, pero bueno, da igual, está bien, es una buena hora.
Sobre el format de la Champions, encara no n'havia parlat Setién. Diu que prefereix el tradicional a doble partit, però també veu amb bons ulls que es disputi l'anada i la tornada en una seu única, en un format Final Fours, com s'està plantejant la UEFA.
Yo si es para jugar dos partidos por eliminatoria, prefiero que sea como siempre, claro. Un partido en casa y otro fuera. Jugártelo a un partido a veces reduce las posibilidades, ¿no? Porque puedes tener un mal día y marcharte para casa. Sin embargo, teniendo dos partidos ya es más...
Y dos partidos pero en sede única, es decir, que junten toda la competición.
Sí, eso no me parecería mal tampoco.
Setién també admet que veu a l'equip millor que abans del confinament, en la línia del que ja han expressat des del dins del vestidor jugadors com Messi, Alba i Lenglet. El tècnic diu que el reset ha estat molt positiu per tots, que tots han tornat en les condicions espectaculars, excepte un Titi que, ja ho sabeu, es va lesionar al segon entrenament. O sigui que Setién, podríem dir que veure els seus jugadors així el fa ser molt optimista.
El Barça va ser un equip més fresco que el que estàvamos viendo en el mes
bueno,
de marzo.
Yo creo que sí. Pero eso le va a pasar a todos los equipos, porque el futbolista lo que quiere es jugar, y lo que siente es jugar. Y cuando estás 2 meses, 3 meses, como hemos estado, sin jugar, uno tiene ganas de volver a hacerlo. Y la realidad es que todos se han limpiado, y han empezado prácticamente una temporada, ahora mismo, que se va a jugar en 11 partidos.
Per últim, a Setién se li va preguntar directament què veu més a mà dels dos títols pels que estan lluitant, la Lliga o la Champions. Ho té clar
i...
Ho té clar.
Lo tenemos ahí, y que en la situación en la que estamos y viendo cómo están los jugadores y cómo hemos entrenado, pues uno es optimista y se ve con mucha confianza. Esa es la realidad y ojalá que esto se pueda dar, porque no voy a tener seguramente muchas oportunidades de poder conseguir una Liga o una Champions.
Setién també es va referir a la situació al Madrid, que jugarà el que resta de temporada a Valdebebas. El tècnic creu que si els blancs poguessin canviar ho farien i espera que els afecti jugar a l'estadi on no estan acostumats a fer-ho.
Home, té lògica el que diu Quique Setién, Elena, sobretot el tema de jugar abans que el Real Madrid, no? Sembla clar que jugar abans que el rival, quan tu t'estàs jugant la Lliga i amb una distància tan curta, jugar abans, si tu ets capaç de treure endavant el teu partit, li poses molta pressió al que ve al darrere, no?
Sí, evidentment. Sempre és una pressió afegida i si preguntes, els jugadors també et dirien que prefereixen disputar el partit abans que el Real Madrid. A més, amb l'avantatge que d'entrada tenen de 2 punts per sobre dels blancs. També deia Setién que no es refia ni un pèl, perquè igual que el Madrid es deixarà punts, ells també se'n poden deixar en les 11 jornades restants que queden de Lliga.
De seguida en parlem, el debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente. Abans hem de sentir també a Griezmann, Elena, que ha parlat pels mitjans del club.
i assegura, com tots els que estan parlant des del vestidor, que es troben un moment de forma excepcional després d'haver pogut disfrutar d'un descans mental i físic que diu li ha estat impossible des de feia anys entre compromisos de club i seleccions, una aturada que li ha servit per tornar segura al 100%.
A nivel personal me veo muy bien, ¿no? Necesitaba descansar, hacía creo que 5 años que no tenía tanto descanso, así que mentalmente y físicamente me veo muy bien, he podido disfrutar de mi familia, de mis niños y nada, estoy a tope.
Griezmann també diu que espera ser una peça important dins l'equip, dins el projecte del Barça, a la davantera, Messi, Luis Suárez, i això valora, així valora la tornada del davanter uruguaià després de 5 mesos de baixa.
Bueno, Luis es el 9 nuestro, ¿no? El goleador, el que marca la diferencia en los partidos grandes junto a Leo. Lo hemos echado en falta durante los últimos partidos y es una alegría enorme para nosotros de tener un jugador de ese nivel y seguro que nos ayudará desde el principio.
Ja veurem si a Mallorca, Joan, d'entrada veiem els tres a la davantera, perquè Setién sí que ha reconegut que Luis Suárez pot ser titular, però que seria una temeritat que jugués tot el partit als 90 minuts.
Torna a treballar demà l'equip, si no?
Demà té festa l'equip, no?
Ah, festa? No ho sé, no us ho pregunto.
Sí, els dijous, espera que ho comprovo, però ara m'has fet dubtar.
No, perquè com està el partit tan a sobre, dic igual aquesta setmana no para.
No crec que facin festa, eh?
No? Doncs
no ho sé.
Ara mateix no, jo donava per fet que
s'ha de treballar festa pel dissabte, suposo.
Sí, el dissabte sí, el viatge a Mallorca, però el divendres, això sí, l'equip entrenarà a la tarda amb la roda de premsa Setién, i ara sincerament no ho sé dir si demà l'equip té festa o no, perquè no veig el mail la confirmació del Barça.
Sí, que Setién diu que necessitaria més temps per treballar i tal, jo crec que haurà de treballar demà. Però bé.
Molt bé, ho mirem. Com
dius? Sí, demà.
Demà treballen, eh?
Sí, a les 10.
Perfecte, doncs ja incògnita solventada.
Adéu.
Que vagi bé, Condis, adéu.
Adéu.
El que sí està fent Oli al Barça és començar a mirar o començar a tenir un esbós ja de com organitzar-se si finalment es pot acabar la temporada amb públic a la grada.
Sí, el Barça està treballant des de fa setmanes i quan les autoritats ho diguin, ben clarament activaran el protocol i en el tema de les entrades, en efecte, ho faran com si fos una final, no? Que ja està acostumat el Barça a temes com les finals. És a dir, hi haurà un nombre d'entrades pels abonats, un altre nombre d'entrades pels socis i també per les penyes. I atenció, també hi haurà un remanent pel públic en general, és a dir, hi haurà entrades a la venda. I com passa a les finals, si hi ha més demandes que el nombre de localitats, es faria un sorteig amb un sistema, com diem, similar a l'organització d'una final.
Les 3:28, anem al debat. Que fem amb l'Oliveros, amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, vingueu.
I també amb el Jacinto Vicente. Què tal, Jacinto?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, ¿y tú qué tal?
Bien, también.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos por Villanova? Bueno, no, ¿eh? ¿En qué fase estás ya?
Tres.
Me cacho.
Siempre vas por delante, ¿eh?
Hombre, eso se trata. Bueno, no noto mucho, ¿eh? Yo no noto mucho la diferencia, pero bueno.
No, la gran diferencia de la 2 a la 3, ¿cuál es?
Pues se supone que el nivel de grupos de gente que se pueden reunir, sí. apertura de centros comerciales a nivel de número de gente.
Mira, hablando de gente que se puede reunir, Leo, Semedo se salta el protocolo de la liga en una fiesta de cumpleaños con 20 personas.
¿Ves? Esto es una de las cosas.
El jugador del Barça apareció en unas fotografías que subieron sus amigos en la celebración de un famoso tatuador a altas horas de la noche.
Bien, muy bien, perfecto, maravilloso.
Y no está en la fase 4, ¿no, Semedo?
No. La 5, creo que está
vive,
por la 5.
¿Vive por aquí?
No sé dónde vive, pero yo diría que si es zona Barcelona...
No, seguro, o sea, estará en fase 4.
Se ha saltado tres zonas, o tres fases, o dos fases, o algo así.
Sí, Miguel, van apareciendo Jovic, tal, Semedo, Vanega...
Nada que pueda extrañarnos, sabemos hace tiempo que los jugadores viven en otra fase.
Mental.
Exacto.
También.
Sí. Bueno, no sé qué repercusiones puede tener, supongo que ninguna, ¿no? Aparte de, bueno, de que lo ha hecho mal.
Bueno, lo más que puede pasar es que haga como los jugadores del Sevilla que estuvieron de barbacoa, salga esta tarde o mañana disculpándose y la cosa quede en nada. Eso es lo que yo supongo que pasará.
No, pero lo que hicieron en Sevilla es, al día siguiente, trabajaron al margen, ¿eh? Por si acaso.
Sí. Bueno,
me parece.
Pues que trabaje al margen aquí también.
Sí, sí,
pero, no, vale. Pero no como medida sanitaria, sino un poco como, digamos, medida...
¿Como tirón de orejas?
Sí. O sea, no por si tuviera que ser como medida sanitaria, no es trabajar al margen, es directamente empezar a aislarlo, además, entonces no lo van a hacer.
Bueno, veremos en qué queda el asunto. Vuelve el fútbol, Miguel. Por fin vuelve hoy con ese Rayo Albacete, esos 45 minutos, aperitivo, y mañana ya... con todo, con el Sevilla Betis, ya está aquí el fútbol.
Sí, y hay que reconocer, por lo menos que por mi parte, que durante estos 3 meses he pensado una cosa y la contraria, no solo días alternos, sino probablemente todas las tardes. Ha habido momentos en que he creído que era imposible reanudar la competición, luego con muchas limitaciones... Y ahora nos encontramos en que ya estamos discutiendo si va a haber público o no las 3, 4 o 5 últimas jornadas. Sí, hacía mucha falta por la industria del fútbol y por la salud mental de los futbolistas que esto se reanudara, y efectivamente ya estamos aquí.
Sí, sí. Cuando lo decía Tebas Jacinto hace algunas semanas, pensábamos, uy, este señor corre mucho, pero no.
Bueno, yo supongo que también es un elemento de calmar los ánimos en general de la sociedad, de la población y de todo. O sea, el fútbol se ha constituido en este país, y mira que yo me gusta y colaboro con vosotros y es un tema, pero hay que reconocer que el fútbol en este país casi es una religión, es como un bien de interés general, es un modo de calmar y pacificar los ánimos, es un modo de pensar en otra cosa, cumple muchas funciones. Y lo digo con ironía,
No, bueno, es el famoso opio del pueblo,
Tal cual. Entonces, pero es así, o sea, entonces la verdad es que se agradece que pueda volver, se agradece que al menos la situación parece sanitaria esté un poquito mejor, y porque se agradece también que, bueno, que todos podamos comentarlo, pero hay que reconocer que sí o sí el fútbol iba a volver.
Oye, ¿y los del Madrid ahora qué harán? Porque ahora yo estaba hablando con alguien esta mañana y diría, igual son toreros y dicen, va, jugamos sin público en Valdebebas, que era lo que habíamos pensado siempre, y para adelante. Y otros decían que es verdad que Cerezo ha ofrecido el Metropolitano al Real Madrid.
Lo ha hecho esta mañana, sí. Bueno. Lo ha hecho esta mañana en un acto en Madrid, sí.
A ver, no es evidente que ellos lo plantean de una manera a efectos de la remodelación del Bernabéu. Si volviera el público en ese aspecto concreto del calor del público, de la posibilidad incluso económica, se demostraría que ahí se lo calcularon mal. Pero yo sí puedo deciros que hay dos corrientes muy fuertes y hay presiones a nivel político muy importantes para si vuelve o no vuelve con público.
Bueno, no sé, yo respecto a la posición de Cerezo, no sería la primera vez que el Madrid juega en el campo del Atlético. Cuando hacían el Bernabéu ya estuvieron, creo que toda la temporada, jugando en el Metropolitano. Y en cuanto a la postura del público y el Real Madrid, pues el Real Madrid en su momento, creyendo como creyeron los organizadores de las ligas belgas o francesas u holandesas que decidieron suspenderlas, que el público no volvería, a tomar una decisión que era hacer obras en el estadio y jugar en Valdebebas. Ahora se abre la ventana al público y tienen que ser conscientes de lo que puede representar aquella decisión, y no creo que las grúas del Madrid las puedan sacar en 8 días.
Obras son gordas, Miguel.
Que el Madrid ya tiene decidido que va a jugar en Valdebebas, punto, pues es lo que hay.
Sí, sí, ahora la historia, me decía Giles, que han dicho gracias, pero no, al Metropolitano, y después tomar una decisión, ¿metemos gente o no metemos gente? Y ser toreros y decir, pues, ya que decíamos que puerta cerrada,
pues nada,
¿qué más da 1.500 que ninguno?
No, es que tampoco es fácil, aquí se puede hacer en entre 100.000 se pueden, pues lo que decíais, como si fuera una final, repartir 30.000, pero entre 70.000-80.000 repartir 2.000 es más difícil.
Bueno, no, es que en Valdebebas el 30% del aforo deben ser 1.500.
2.000 y quieren 2.000, poner supletorias, sí. 3.000.
Sí, sí.
O sea, no
es o eso a puerta cerrada. Es decir, somos toreros, ¿qué pasa?
No, ya
vamos a ganar todos los partidos aquí.
No es por toreros, es porque puedes crear un problema a nivel afición, peñas, grada joven, grada animación allí. O sea, puedes crear un problema importante.
¿Qué tiene en casa? Con la posibilidad de que haya público, Getafe, Alavés o Villarreal.
Bueno, ya está.
Pues nueve puntos.
Sería una desventaja muy grande para el Madrid jugar sin público mientras, yo qué sé, el Barça juega en el Camp Nou con 30.000. ¿Puede decantar eso, creéis? ¿O
no?
Tampoco hay para tanto.
No hay para tanto. Para mi gusto no hay para tanto.
A ver, yo creo que el Madrid, exactamente igual ocurre con el Barça, tienen que jugar estos partidos a ganarlos todos con independencia de si el campo está vacío o lleno hasta la bandera. Ahora, indudablemente, si tienes alguien que te ayuda, siempre va a ser una buena noticia para el equipo. Lo que no te hace el público local es perjudicarte. Pero en el caso del Madrid, si se sostiene la idea de seguir en Valdebebas, no creo que le afecte mucho la presencia de 3.000 espectadores o de ninguno.
Y lo de jugar antes el Barça que el Madrid en estas cuatro jornadas en las que conocemos el horario, ¿sí es una ventaja para el Barça eso? Ayer, por ejemplo, Setién, en el partidazo, dijo que sí, que prefería jugar antes.
Para mí, el Barça no tiene que ni preguntarse cuándo juega el Madrid. El Barça tiene que preocuparse de lo suyo y ganar sus partidos, y el Madrid que haga lo que quiera, que juegue cuando quiera, el día antes, el día después, a la misma hora, dos horas antes, dos después. El problema del Barça es ganar sus partidos, y el Madrid es problema del Madrid.
Yo sí, o sea, totalmente de acuerdo en eso, con un pequeño matiz. Si realmente el Barça es capaz de ganar sus partidos, si metes una presión importante, si por ejemplo el Madrid se juega ponerse ya a 4 puntos, o sea, un empate del Madrid que le dejara 4 supone ya 2 partidos, supone, todos sabemos lo que es el mundo del fútbol, la prensa, la presión, los comentarios. Entonces esto, que parece algo muy tonto, a los jugadores sí les afecta. Entonces sí, ahora depende, como muy bien dice Miguel, depende de si el Barça gana sus partidos.
Claro. Si el Barça gana su partido, es evidente que el Madrid sale presionado. Pero si tú juegas primero, yo también creo que es mejor jugar primero, ¿eh? Sí. Pero a veces cuando tú juegas primero, sales menos presionado y un puntito más relajado.
Sí, pero hay muy poca diferencia entre la presión y el estímulo. En función del resultado de que tenga el Barça, el Madrid siempre va a salir estimulado. Porque por una parte va detrás en la clasificación y necesita ganar, y cualquier tropiezo, y empatar es un tropiezo grave ahora mismo, jugar con la ventaja de saber que si ganas de partido te pones delante del Barça, es un estímulo también para el Madrid. Yo creo que los horarios es una gestión mental que tienen que obviar tanto el Madrid como el Barcelona. Si quieren ganar la Liga, han de ganar un partido más que el otro.
Sí, sí, en esta liga de 3 puntos la victoria. Tú estás con 5 puntos si ganas al Mallorca respecto al Real Madrid. ¡Ay! Y tiembla en el Madrid. Pero si es al revés, en efecto, si pierdes, el Madrid dice, venga, ya está, les pasamos. Oye, ¿y vosotros iríais al campo si pudierais? ¿O tenéis respeto por acudir a un lugar donde puede haber contagios?
Yo solo iría, no llevaría a mis nietas, pero solo iría.
Igual, yo opino lo mismo. Solo iría, sin llevar a mi hija, por ejemplo. O sea, hay el componente de ganas de ir y de verlo y tal, pero hay el respeto todavía, porque esto está ahí, o sea, no se ha acabado, ¿eh? O sea, no es un tema que esté ya controlado, finiquitado, que hay mucho duda sanitaria de esto, ¿eh?
En realidad el respeto yo lo tengo al salir a la calle ya, ¿eh? O sea, yo soy plenamente consciente de que la pandemia está ahí, y puede resucitar o venir otra, o sea, no es una un miedo que me limite al fútbol, es el día a día el que me preocupa.
Yo, del tema del regreso del público al Camp Nou, más que meter 30.000 personas en el estadio, que ahí hay espacio más que suficiente, lo que veo complicado es el tema de acceder y salir.
Claro, claro, es, ¿no? Que es, claro. Es que llegar al campo, la explanada, en fin...
El metro...
Sí, la gente... que difícilmente en una situación de este tipo guarda las distancias de seguridad. Me imagino que eso estará todo muy estudiado, pero requerirá una logística importante.
Yo, si tenemos mínima de tiempo, os quiero comentar una cosa de mercado. Solo
adelante,
si
adelante.
O sea,
adelante.
A ver, de aquí a junio, bueno, el Barça tiene que, sabemos todos que tienen que hacer algún tipo de venta. Hay dos en marcha. Una la sabemos todos, que es el tema de Todibo con Inglaterra, que se hablaba del Everton, también se habla del West Ham, y hay una más novedosa que a mí me llega por los agentes que intervienen. ¿Mm? Es el tema Coutinho.
Sí.
El tema Coutinho en Inglaterra, había varias opciones. Una era el Newcastle, pero en el Newcastle el tema es que mientras no se define cómo está la situación del club y tal, se podría hacer, es una operación pura y dura de dinero, pero quizá que no salga para el 30 de junio, sino que se podría ir más allá, con lo cual el Barcelona por dinero le interesaría, pero por tiempos sí, no.
No le conviene.
Dos, había un tema con el Chelsea, pero el Chelsea sí que os digo que no es la primera opción en esa posición. La primera opción en esa posición es Havertz, que a mí es un jugador que me gusta mucho, el jugador del Bayer Leverkusen. Sí. Con lo cual tienen el tema de Havertz, que sí pueden invertir mucho dinero, y luego tienen un lateral izquierdo que es Ben Chilwell, que lo quieren sí o sí, que también chaval 40-50 millones, el jugador del Leicester, con lo cual el Chelsea tendría la opción, pero no es la primera opción. Si fuera el tema del Chelsea, os digo que ha habido la idea que tiene el Chelsea sería incluir un jugador, que es Marcos Alonso. Al Barça no le desagrada, pero Ya os digo, con el Chelsea el problema es si pueden hacer o no Havertz. Si Havertz se les cae inmediatamente, podrían retomarlo, pero ahora no es repetición. Y lo que sí que está en marcha, y eso os lo puedo decir, es la negociación entre el Barça y el Tottenham.
Uh-huh. Ya había sonado en alguna ocasión que el Tottenham podía estar interesado en
Coutinho. Hay dos opciones de jugadores y dos tipos de operación. Una sería la que le gusta al Barça, que es una operación de dinero más en Ndombele, el jugador que era del Lyon y que fichó el Tottenham por 60.
Y que le gusta mucho a Vidal.
Le gusta mucho a Vidal.
¿Y nada a Mourinho?
Bueno, nada a Mourinho, y el problema es que el jugador tiene dudas. Aquí el problema de esta operación es que el propio jugador tiene dudas de que allí no juega demasiado o no es titular fijo, y aquí no sabe si sería titular fijo. En esa operación que al Barça le gusta, el Barça plantea una operación entre aproximadamente unos 40-50 millones más el jugador. El Tottenham no está de acuerdo porque considera que el jugador lo valora en 60 y pico, y entonces haría una operación con mucho menos dinero. Y la última que ha planteado el Tottenham, esto no es lo que ha planteado el Barça, sino lo que le ha planteado el Tottenham al Barça, es una operación de dinero más Toby Alderweireld, el defensa central belga.
Estuvo en el Atlético de Madrid.
Ahí el tema es, el Barça quiere una cantidad muy importante de dinero, estaríamos hablando entre 65, 60, 70 millones más el jugador, y el Tottenham lo plantea mucho menos. Pero esta es la operación que ahora mismo está en marcha y que en el Barça, dentro de la dificultad, verían como algo posible realizar antes del 30 de junio.
Buen negocio para el Barça, ¿no? Todo lo que sea vender a Coutinho.
Bueno, depende, ¿eh? Fue muy caro y hay que amortizar, no es como...
Sí, vender. Pero no puedes venderlo por lo que compraste.
No, por supuesto.
Madre mía, que se ha devaluado.
Habría
si
que...
60 millones más un jugador...
Habría que hacer números. Tú no solo necesitas ingresos, necesitas beneficios. Sí. Y beneficios representa...
Sí, pero
por
no
ejemplo,
te pagarán más, ¿eh? Ya está bien, 60, sí, ¿eh?
De acuerdo, pero quiero decir que beneficios representa vender a Sergi Roberto, que está amortizado.
Sí. Ya.
Pero
¿qué quieres, 60? ¿60 o cero?
No, yo estoy de acuerdo que cuando hay hambre no hay pan duro, pero...
El tema es contable, ¿eh? O sea, todos los clubes ahora mismo funcionan con el cuento, sigo muy duro, con el tema esto de las amortizaciones y demás. O sea, un jugador como Coutinho, el Barça va a decir que si bien pagó 120 más lo que pone variables, que puede subirse ahora mismo a 135, descuéntale lo que el Bayern pagó por la cesión, el Barça a nivel contable.
8 millones pagó.
8 millones 127. Descuenta lo que el Barça valora la amortización. Yo no digo que sea correcto, digo lo que hacen. Entonces, nos vamos ya a 20 por año. Y a partir de ahí te lo valoran aproximadamente en 80 y pico, 90. Entonces, de esos 80 y pico, 90, claro, si tú metes un jugador como Ndombele, que costó 60 más 10 al Tottenham, pues aunque lo metas por un valor de 50-60, claro, si tú haces una operación como lo que planteaba el Tottenham, de 25, 30 millones más el jugador, a los dos clubs les cuadra. Lo que pasa es que eso, de cara al aficionado o de cara a lo que es la opinión pública, es difícil, pero contablemente les cuadra, ¿eh?
Bueno, pues seguiremos el tema. Buena aportación, Jacinto, gracias,
A vosotros.
Adeu, Miguel Caballé, molve.
Adeu, adeu.
Pausa y seguim.
Sabemos que durante estos meses has pasado momentos duros.
Y también que has estado al otro lado con nosotros.
Bueno, he sido profesora y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante.
Por eso, ahora que poco a poco volvemos a la normalidad,
no queremos dejar de darte las gracias por seguir escuchando COPE.
Y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Gracias por elegir el mejor entretenimiento de la radio española.
Por escuchar de lunes a viernes Herrera en COPE.
Muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De lunes a jueves, 13 te acompaña. El lunes, Pedro del Castillo habla con Olatxi José, una familia emprendedora en el confinamiento.
Estamos siendo capaces de salir reforzados de esto.
El martes, Asel Sánchez conecta con Angola para hablar con unas misioneras laicas de la ONG de Misevi. El miércoles, Ana Medina hablará con la Fundación Luz Casanova.
En Castillo nada consciente de nada.
Y el jueves, Ana Samboal charlará con varios especialistas de cómo ha afectado el confinamiento a las rutinas de trabajo. De lunes a jueves, a las 12:30 de la noche, 13 te acompaña.
12 minuts i les 4, abordem ara la informació de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, hola, què tal? Bona tarda.
Com cada dia últimament, l'equip deu estar acabant l'entrenament ara mateix.
Ja l'ha acabat, sí, acabat. A Cornellà, s'estan habituant a Cornellà i aquest horari de migdia. Així que més feina, un Espanyol que doncs, de moment no comunica lesionats, no comunica jugadors tocats. Veurem què diu Abelardo divendres de la tarda. Abans de l'actualitat social, que és molt, molt intensa, escolta, Javi López, el capità, que va passar ahir per sala de premsa.
Totalmente, totalmente, ¿no? Es el reto más difícil, ¿no? Desde que llegué aquí hace 13 temporadas ya. Es un momento para hacer historia. Sabemos de la dificultad de la situación, pero bueno, también es cierto que la ilusión que tenemos por dar la vuelta a esta situación lo va a poder con todo.
Sí, senyor. A veure, com animarà la gent? Doncs a casa, Des d'en vídeos curts, Batllori,
sí.
De 15 o 20 segons, el soci abonat de l'Espanyol pot enviar, i a l'aficionat de l'Espanyol, doncs vídeos a info@rcdespanyol.com i aquests vídeos, doncs convenientment editats, entenc, doncs podran ser difosos per les pantalles gegants durant moments del partit. També hi haurà pancartes, és a dir que bueno, una mica de show per tal de que Cornellà sigui una mica més proper als futbolistes. Acabo dient que l'Espanyol fa una estona ha comunicat ja que ja pot, a través de la seva aplicació, l'abonat pot ja escollir com li volen que li compensin el carnet pels partits que no veurà. I atenció, perquè imagina't que hi ha futbol a Cornellà els tres darrers partits de Lliga. Doncs és igual, els diners te'ls tornen com si no hi poguessis anar. És a dir, el que està dicho, dicho queda, i ja pots entrar i escollir com vols que et donin els diners d'aquest 20% que tornen.
Quique, gràcies.
Abraçada forta.
Abans hem parlat, o hem obert el programa parlant del Figeli, ara fem un apunt esportiu del Girona amb el Joaquín Bacigalupo, que ja va estar l'estiu passat amb nosaltres i li donem la benvinguda novament. Joaquín, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas, Joan, un gusto volver a estar con ustedes.
Igualmente, Joaquín, ¿qué apuntamos?
Bueno, mira, el Girona entrenó esta mañana en Montilivi. Me dicen desde el club que no hay ningún incidente, más allá de la ausencia de Brandon, que por supuesto está con los ligamentos cruzados y sigue de baja. Un clima especial había hoy en Montilivi porque era el cumpleaños número 27 de Jonás Ramallo, el central del conjunto de Girona. Así que por ese lado todo sigue normal. En la previa, digamos, de lo que sería el partido contra Las Palmas, no va a haber ausentes por lesión, excepto Brandon, pero sí por sanción. Porque hay que recordar que Samu Saiz está percibido con 5 amarillas, no va a ser parte del conjunto. Y Brian Oliván, que fue expulsado también en el último partido antes del parón, el empate contra el Albacete, fue con roja directa, por lo cual no va a estar en este y tampoco va a estar en el partido siguiente del conjunto de Girona.
Gracias, Joaquín.
A ustedes.
Saludo ahora al Víctor Navarro. Hola, Víctor.
Bona tarda.
Que ja és oficial la seu del playoff d'ascens a segona B, Badalona.
La Federació Catalana i l'Ajuntament de la ciutat han arribat a un acord i l'estadi municipal, com va avançar la cadena COPE, serà la seu del play-off. Els emparellaments seran Hospitalet contra Sant Andreu i el Terrassa, que s'enfrontarà a l'Europa. Les dates, el 18 i 19 de juliol, les dues semifinals, i els guanyadors s'enfrontaran a la final el 25 de juliol. La decisió de Badalona era la que volien els 4 equips perquè estava a l'interior de l'àrea metropolitana de Barcelona, com tots ells. Era una seu neutral de gest artificial i un estadi nou. Escoltem el president del Badalona, Miguel Ángel Sánchez, en declaracions a l'Esportscope, on celebra aquesta designació.
Des del Club de Futbol Badalona fem una valoració molt positiva que finalment la Federació Catalana de Futbol ja hagi triat a Badalona com a seu principal del play-off d'ascens de tercera divisió a segona divisió B. Encara no sabem si serà sense públic o amb públic, però finalment el fet de que s'hi hagi triat Badalona com a seu principal és un honor i un privilegi tant per al club com per l'Ajuntament i per al nom de Badalona, una vegada més, com una ciutat importantíssima arreu de Catalunya.
I de president a president, també ha volgut deixar-nos la seva opinió al seu homòleg a l'Hospitalet, el primer equip del grup, Santiago Ballester, destaca les bones instal·lacions del municipal.
Estem molt contents des del centre d'esports de l'Hospitalet de que la seu finalment sigui el camp a l'estadi del Badalona. És un estadi completament nou, només fa menys d'un any que està ja inaugurat i que recull les mesures, les mides del terreny de joc com les que nosaltres necessitem i tenim, i estem encantats, per tant estem molt contents i la valoració és molt positiva de que finalment hagin pogut decidir entre la Federació Catalana, el propi club del Badalona, també li donem les gràcies, i el propi Ajuntament de Badalona. Per tant, encantadíssims i preparant-se per fer aquest playoff entre els 4 equips catalans.
Recordem que en aquest estadi es van viure 2 partits de primer nivell al gener a la Copa del Rei, on el Badalona va jugar contra el Getafe i el Granada.
I parlant de seus, Víctor, la final a 8 de la Champions femenina apuntava a Viena, però atenció que hi podria haver canvis.
Ho ha avançat aquesta informació a les 2 del migdia al diari Marca, no hi ha res oficial encara, però també ho ha confirmat la nostra companya Arantxa Rodríguez, la final a 8 de la Champions femenina serà a Euskadi. Ara la federació proposarà Sant Mamés o Anoeta com a seus. Es jugaran 7 partits entre el 21 i el 30 d'agost i precisament Barça i Atlético de Madrid, els 2 equips espanyols, es trobaran a quarts. Per cert, segons hem pogut saber, la federació espanyola descartarà proposar Madrid com a seu de la Champions masculina al tenir ja la seu de la femenina.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Fins aquí el futbol. Ara bàsquet amb l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda a tothom.
El Barça viatja demà cap a València per començar a preparar, concentrar-se de cara a la fase final de la Lliga CB amb notícia, sí. Ho vens comentant durant el matí, Kevin Pangos a l'expedició.
Sí, exacte, està lesionat encara perquè no té l'alta mèdica, ara apuntarem des del 26 de setembre, però està per tornar a jugar. Demà Pangos, en això que comentaves, entrarà primer a la convocatòria i després viatjarà a València amb la resta de l'equip per disputar, com sabeu, a partir del dia 17 el play-off de l'ACB. Et deia, l'alta mèdica? Doncs l'alta mèdica la rebrà a València d'aquí uns dies.
Pot ser que hi hagi públic en algun moment en aquesta fase final?
És possible, jo he estat en contacte amb l'ACB aquest matí, per cert l'ACB que avui ha aterrat ja és a València i es remeten el que pugui dir oficialment al CSD, al Consejo Superior de Deportes. Punt a favor, que només afectaria un partit, és a dir, el del dia 30, però quin partit? La gran final de la Lliga Endesa, i que només és una seu, és a dir, que tot es juga a la Fonteta i a València. Vaja, que l'ACB no renuncia a res i que ho estudiaran absolutament tots.
Escolta, hi ha molt embolic a Panathinaikos, no sé si el fet que el propietari hagi posat el club en venda apropa que l'atés al Barça.
Jo crec que no només això, jo crec que tots els inputs, ja des de fa dies, el malestar de Calates apropen el jugador al Barça. L'últim, això que deies, que està el Panathinaikos en venda, 25 milions d'euros, si els tens, si els teniu,
no.
El podeu, jo tampoc, el podeu comprar. Impagaments, diuen, per Calates, una alta fitxa. Torno a repetir el que fa dues setmanes vam explicar, crec que va ser un divendres. El Barcelona ja ha parlat amb la gent de Calates, ja sap el que vol el jugador, però el Barcelona primer ha de delimitar bé el pressupost de cara a la temporada vinent. Si el tren passa i es pot fer, el Barcelona fitxarà Calates, però, insisteixo, no entrarà en una subhasta en un mercat de calaf.
Sempre que Pau Gasol parla del seu futur en clau Barça, l'hem de sentir.
Sí, però amb un matís, perquè és curiós, perquè el mateix Pau Gasol de 39 anys, per cert, el 6 de juliol en farà 40, sempre havia tancat molt la porta a tornar al Barcelona, perquè professional i personalment està establert als Estats Units. Però ahir el matís ens va sorprendre. Això.
La idea de jugar una última temporada als Lakers, doncs, és atractiva. La idea d'acabar la meva carrera igual al Barça és atractiva, ja sigui a l'NBA o ja sigui a Europa, i està clar que en Barça seria el lloc que més tindria sentit per mi, no?
Camp Barça seria el lloc que més tindria sentit per mi. Paraula de Pau Gasol. Recordem que està sense equip, recuperant-se d'una lesió al peu esquerre que el va portar al quiròfan el 10 de maig de 2019.
I tanquem amb uns apunts de Mercato. Per exemple, Albert, es reforça l'Andorra.
Sí, tenim Mercato a curt termini i a llarg termini. Això que deies, a curt termini pel playoff. Ja hem parlat dels problemes del Morabanc Andorra al joc interior per les lesions. Doncs bé, el conjunt del Principat incorpora Batllori a punta, el pivot Babatunde Olomulliwa, conegut esportivament i ho entenc com Tunde, nascut a Sierra Leona, té 28 anys, és un 2-0-5, ve de jugar a l'Alep Or amb el Mallorca i signa per aquesta fase final de la Lliga Endesa. I crec que fa 3 setmanes que us vam explicar aquí que la primera decisió del nou director esportiu del Baxi Manresa, Xavi Pujol, seria renovar el base Dani Pérez. El base Dani Pérez, doncs, ja és oficial. Dani Pérez continuarà sent el director de joc del conjunt del Bages per les 3 properes temporades.
Gràcies, Albert.
Que vagi molt bé.
Del bàsquet a l'handbol, Juan Arias, bona tarda.
Hola, Lluís, bona tarda.
Que tenim notícia d'última hora al Barça. És oficial la renovació de Thiago Petrus.
Sí, acababa contrato y lo han renovado hasta el 2023. El lateral izquierdo brasileño es el segundo en renovar tras la ampliación de Sorendo y, lógicamente, estaba muy contento.
Estuve muy a gusto estos 2 años y espero que siga así los 3 años que vienen. He tenido muy pocas lesiones que me han dejado fuera y, bueno, algún entreno sí que me habré perdido más, pero los partidos que son los importantes yo he estado en casi todos y al final esto también uno lo valora.
Ahora falta la renovación de Raúl Entre Ríos, una temporada más, y después se retirará incorporándose a la estructura técnica de la sección, mientras que el Granollers ha fichado a Antonio García por una temporada.
Y a noticia, Juan, també important al món del tenis, Roger Federer supera el genoll, no tornarà a jugar fins al 2021.
El tenista suizo ha sido operado de una artroscopia en la rodilla derecha, la misma intervención que sufrió el 18 de febrero, y ha dicho adiós a lo que queda de año. Por tanto, Federer, que suma 20 Grand Slams, solo uno más que Rafa Nadal y 3 más que Novak Djokovic. El suizo tiene 38 años, mientras que el manacorí tiene 34 y el serbio 33, por lo que es posible que este mismo año, es difícil, pero se vea igualado o incluso superado en esa faceta por Rafa Nadal. Precisamente por la tarde se va a conocer el calendario tenístico hasta final del año y, por tanto, se conocerá si finalmente se disputará los 2 grandes que quedan, el US Open, previsto para el 31 de agosto, y Roland Garros para el 28 de septiembre. Las autoridades galas dan por hecho que se jugará su torneo, incluso con público, mientras que las americanas creen que el suyo no se podrá jugar. Los jugadores tienen mucho que decir.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Últim minut d'Esportscope, torna a Matas Gil.
L'UDEF ha practicat una operació d'escorcoll a la seu del Consell Esportiu de l'Hospitalet. Jutjat número 2 de l'Hospitalet ha engegat aquesta acció que està sota secret de sumari. Només es coneix el detall que hi ha una persona que ha prestat declaració davant de la policia. És una entitat privada però dirigida per un regidor de l'Ajuntament. I ja és oficial, Juan Malillo ja és segon de Guardiola al City.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli, que vagi bé.
Igualment.
Arribem a les 4 de la tarda. Us recordo que avui hi ha Tiempo de Juego amb el Rayo Albacete.